Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga. Treballem les neurones.
8 minuts, gairebé 9, que passen de les 12. Ja sabeu que un cop al mes ens agrada treballar les neurones, si és que no ho podem fer cada dia, però un cop al mes encara ho fem amb més intensitat. Avui és dijous, és el primer dia de desembre, 1 de desembre, i ja sabeu que cada principi de mes ens visita l'astrofísic, químic quàntic i divulgador científic Joan Anton Català, amb l'objectiu, com dèiem, de portar al gimnàs les neurones una mica. Bon dia, Joan Anton.
Bon dia,
com
Mercè.
Estàs?
Molt bé, i tu?
Sí? Bé. Molt bé, moltes gràcies. Clar, d'aquí, pot ser, d'aquí just un mes, no? Commemorarem el centenari del naixement del gran Joan Oró.
Sí, de fet, la Generalitat ha declarat, l'any 2023, l'ha declarat oficialment any Joan Oró, perquè és el centenari, aquest any es complirà el centenari del naixement d'una de les figures científiques més rellevants de tot el segle XX, t'haig de dir.
Clar, és que és lleidatà.
De la teva terra. I de la nostra terra, perquè Castelàs Il·lustres, l'altre dia vam fer la presentació mitjans de comunicació amb el conseller de Recerca i Universitats a Lleida, i altres autoritats, l'alcalde, el president de la Diputació, el rector de la universitat, el president de la Fundació Joan Oró, a Lleida, com et deia, i una de les coses que dèiem era, clar, de personatges il·lustres no és que anem gaire sobrats del país, no? Commemorar una figura d'aquestes és una oportunitat que no la podem deixar
escapar. És importantíssim,
escapar, perquè no? Va ser un dels grans científics en estudiar l'origen de la vida. Mm. És referència. Qualsevol estudi de l'origen de la vida, Joan Oró, és referència. Ell va treballar pràcticament tota la seva investigació la va haver de fer als Estats Units.
A Houston, no?
A Houston, a l'Universitat de Houston, correcte. Però ell sempre va estar molt arrelat a la Terra i als seus orígens, i de fet va tornar, quan es va jubilar de l'Universitat de Houston, va tornar aquí, va ser diputat al Parlament, va fundar l'Observatori del Montsec, la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació, la Fundació Joan Oró, vull dir que és una persona molt rellevant, no només des de l'àmbit científic, sinó a nivell de tots els nostres àmbits, social, del coneixement, de valors, també.
Quina és la investigació que destacaries?
Ell, per sobre el que el va fer famós amb ell va ser el dia de Nadal de 1959, imaginem, amb la seva família Houston, del dia de Nadal, un moment que el papa ha de marxar un moment i ha d'anar al laboratori. Ell havia deixat una mescla, ho faig així explicant d'una mica de...
De teatre. Escolta, no, a mi això no em sona, perquè ara que estàvem parlant de pares també, no? Que aquest moment de dir, mira,
sí.
Escolta,
els pares treballadors.
Pares treballadors.
Molt bé, doncs ell havia deixat una mescla funcionant.
Oro era un pare treballador. Oro,
absolutament. I va anar el dia de Nadal de l'any 1959 al laboratori de Houston, ell estava sol, i el que va descobrir és com una terra primitiva va fabricar abiòticament, és a dir, sense intervenció de res, la adenina. L'adenina és un dels maons fonamentals de l'ADN. Uh-huh. Fins aquell moment no se sabia com la Terra s'ho havia pogut fer per fabricar l'adenina, i d'aquí després hi ha un salt molt fort cap a l'ADN. Encara no sabem com s'ha arribat a l'ADN, però l'adenina és un dels quatre maons que té a l'ADN, i per tant ell va descobrir això. Un descobriment que el va fer famós, no el va fer guanyar el Premi Nobel, jo crec que perquè mai ell va voler renunciar a la seva terra. A ell li van oferir la nacionalitat americana, ell no la va voler, perquè significava renunciar a la nacionalitat espanyola, ell no ho va voler, i segurament això va fer que no guanyés.
Això no va condicionar per no...
A veure, no hi ha res oficial d'això, però per tot el que he pogut saber.
Sí?
T'haig de dir que tinc el gran honor i plaer de que m'hagin demanat i m'hagin nominat comissari de l'any Joan Oró 2023, i això em permet, doncs, això, accedir a moltíssima informació i a moltes també anècdotes històries de la família, de la gent que el va conèixer, etc. I una de les raons que es diu... així informalment, és aquest, també ell, segur que li van oferir a la Unió Americana, això està als llibres, segur, ell també segur que no la va voler acceptar, i és molt probable que això fes que no guanyés el Premi Nobel per un descobriment que va ser trencador en aquell moment i que encara avui continua sent referència. Després ell es va convertir en assessor de la NASA, perquè clar, era una persona molt famosa, els va ajudar a analitzar mostres lunars, els va ajudar a interpretar correctament els experiments que es van fer a Mart per la descoberta de vida, demostrant-los que havien fet un error a la NASA, demostrant-los que havien fet un error amb el disseny i amb la interpretació dels resultats. A veure, estem parlant d'una figura, com et deia, rellevant. Malauradament, aquestes figures les deixem passar aquí a casa nostra.
Per què ho fem, això, Joan Anton?
Mira, jo primer penso que perquè estem parlant de ciència. I la ciència fa por. I hauríem de començar a perdre la por. El problema no és la gent, el problema és la ciència. Nosaltres, t'ho he dit més un cop, crec, els científics hem treballat d'esquenes a la gent. ens hem parlat de manera estranya, no? Amb sigles, amb terminologies que han fet que molta gent digui, no, perdona, és que jo sóc de lletres, no?
I clar, jo passo, no? Directament
clar,
de les ciències.
I el que hem de poder explicar als científics sí. és quelcom que no va adreçat només al públic científic, és a tothom. Sí. L'origen de la vida, com ens vam fer, no? Per exemple, sí. en el cas del gènere. No ho hem sabut fer, la divulgació encara li queda. Per tant, primera cosa, la ciència fa por. Segona, perquè suposo que tenim la tendència de pensar que tot el de fora és millor que el que tenim a dins. No? I això jo penso que va bastant amb el nostre, amb la nostra forma
mira,
de ser.
Mira, amb el nostre ADN.
Sí, també, perfecte. Un americà, un anglès, un investigador de fora, no? Sembla que hagi de ser molt millor que un sí. investigador nascut i criat a Lleida, que va treballar de pastisser, a la pastisseria dels seus
com
pares.
Com van ser els seus orígens?
Clar, els seus orígens...
Perquè, ell... clar, ho deuria tenir fumut, perdona, Joan Antoni, mira, ell, per formar-se.
De peque, ell es preguntava, es feia preguntes les mateixes que ens podem fer tu i jo, però veuràs la diferència. Ell deia, com ens va fer la natura? I per què som aquí? I quin és el sentit de tot plegat? La diferència entre nosaltres i ell és que ell va dir, però jo això ho vull estudiar. Jo vull descobrir les respostes. I un dia, passejant per Lleida, quan tenia 19 anys, s'inspira, de sobte, ell ho explica de forma emocionada i diu, aquell dia vaig decidir què faria de la meva vida, estudiar l'origen de la vida. I no va parar. Llavors, en aquell moment no existia la bioquímica, que és el que realment existia aquí a Espanya, existia la química i la biologia. Eren dues carreres separades. Ell va fer química a la Universitat de Barcelona i després va intentar, per mantenir la família, ell ja estava casat, per mantenir la família, va intentar emprendre, crear dues petites empreses per fabricar coses químiques i va fracassar. I cada cop es va aixecar i va tornar. Fixa-t'hi, un valor molt important per nosaltres. Sí. Emprendre, saber-se aixecar del fracàs i que no passa res i aprens. Finalment, per mantenir la família, va haver de treballar a la pastisseria de casa seva, dels seus pares, i no li van caure els anells per fer-ho. Però ell continuava somiant i, de fet, quan feien el pa a la matinada, ell sortia al cel i mirava els estels i deia, jo no renuncio a voler estudiar l'origen de la vida. Total, valentia, mira, escriu...
Em fas emocionar i tots.
Mira, jo ja ho estic també. 50 cartes als Estats Units.
50?
50, més de 50. I amb un nivell bàsic de l'anglès, mínim de l'anglès, perquè ell diu això, on haig d'anar a fer-ho als Estats Units. Perquè Alemanya era l'altre lloc, però hi havia la Guerra Mundial, es venia de la Guerra Mundial, no era el lloc per anar-hi. I li contesten unes quantes universitats i centres d'inversió dels Estats Units, de fet, li responen bastantes, amb el llegat del Joan Oró, que està a la Fundació Joan Oró a Lleida, i a la tira de cartes de les respostes, molt amables, molt amables, cartes de les d'abans, no correus electrònics.
I amb un anglès perfecte.
La resposta sí. I ell acaba decidint que vol anar a Houston. Li ofereixen un lloc al Baylor College de Houston, no per estudiar l'origen de la vida, sinó per fer unes coses relacionades amb la investigació del càncer. Però ell diu, és el moment, és l'oportunitat. Sí. I l'any 1952 se n'hi va, deix la dona i tres fills que ja tenia a Lleida, vaia dona que tenia, que diríem el suport amb tota aquesta aventura, després ella marxarà també amb els fills als Estats Units, i ell se'n va als Estats Units sense apenes coneixement res. De l'anglès. Se'n va al Baylor College, allà comença a fer la seva investigació, de seguida es col·loca com a professor associat de la Universitat de Houston, i allà comença la seva investigació, i el dia de Nadal del 59 es converteix en el tio més famós de la Universitat de Houston. I ell funda, a la Universitat de Houston, funda el Departament de Ciències Biofísica, sí, crec que es diu així, que és per tot l'estudi, això, de l'origen de la vida. Ell és el fundador i es converteix en una persona de referència, com et deia, de la NASA, etc. Un camí que no va ser gens fàcil, però que ens demostra molts valors. El que dèiem abans, emprenedoria, perseguir un somni, valentia, anar-se'n en el moment en què se'n va anar, no? El fet d'advocar, ell va sempre utilitzar la ciència com un instrument per parlar de la pau i de la solidaritat al món. Un altre valor molt important, l'arrelament a la seva terra, al seu origen. Mai no va voler renunciar. No va voler renunciar. Ell era una persona, ja et dic, li van oferir la nacionalitat i podria haver estat un premi Nobel, i podria haver estat un americà. I va dir, no, jo sóc de Lleida. La seva dona també va contribuir a que no renunciessin.
De Lleida també, la dona?
Sí, crec que sí. Molt arrelats a Lleida, a la terra, i això va fer que no adoptessin la nacionalitat americana.
És que hi ha dues coses importants a la vida, Joan Anton. La primera és ser de Lleida. I la segona...
Molt bé, Mercè, escombra cap a casa.
És ser del Barça.
Mira, la primera te la puc comprar. Mira, jo sóc nascut a Tarragona i, de fet...
Tu no ets del Barça? Home, no, ara que no se m'enfadin els pericos, però...
Ai, Déu meu, mira, jo ho era. Ja ho era, però m'he desconnectat. No sóc apàtrida en aquest moment des del punt de vista dels esports. Bueno, perquè saps què passa?
Que t'ho compro, també.
Me'n vaig donar que dedicava tant de temps a coses com que no tenen més importància, que si el Barça ha perdut, que sí. Si... Com és que han jugat tan malament? Com és que l'àrbitre... Me'n vaig dir, però escolta'm una cosa, per què estic dedicant tant de temps en això? Per què estic sopant de mala manera i emprenyat? Perquè han jugat malament i a l'àrbit ens ha pitat, saps? I vaig dir, és que això no s'ho mereix.
S'ha acabat.
I fa quatre anys vaig pensar, s'ha acabat.
Fora.
Mira que jo era el Barça, eh? S'ha acabat. Però és que no és que no sigui el Barça, que no sóc de ningú. I en aquest moment, saps com un exfumador?
Sí.
Doncs en aquest moment, quan veig una notícia de futbol al Twitter o tal, passo de seguida, no la vull ni mirar, perquè és com, no vull tornar a fumar.
No tornar a recaure. Escolta, Joan, doncs, què et sembla si parlem una mica de Joan Oró? Sobretot parlem avui dels inicis, o dels indicis més antics de la vida. Bonito mundo de color, sí. A veure...
Bonito mundo de color,
bonito
cert.
Bonito mundo de color. És,
si ells existeixen, ens miren i ens tenen enveja cotxina. Això estic segur, eh? Sí. Déu, no, aquests humans, quina sort que tenen, eh? De veritat. Mira, en aquest planeta tenim registres més antics que indiquen que ja hi havia vida de fa uns 3.800 milions d'anys. És a dir, hem descobert roques molt antigues, bàsicament a Austràlia, que tenen indicis de que hi havia microorganismes ja fa 3.800 milions d'anys, la qual cosa és extraordinària perquè això és molt poc després que el planeta es formés. Imagina't.
Doncs això és impactant. Clar, la vida d'alguna manera és un entorn sobrepàs, fins i tot en condicions adverses, això ho sabem.
Sí.
Però quins serien aquells components fonamentals per l'aparició de la vida, Joan Anton?
N'hi ha diversos, però n'hi ha bàsicament dos que ara et comento, les proteïnes i l'ADN.
Val.
Les proteïnes, bàsicament, té moltes funcions, les proteïnes. No entenem la vida sense cap dels dos, sense l'ADN o les proteïnes. Les proteïnes serveixen, entre altres coses, tenen una missió estructural. Gran part de les nostres cèl·lules estan fetes de proteïnes. Moltes hormones són proteïnes. El metabolisme celular funciona gràcies als enzims, que són proteïnes. L'hemoglobina és una proteïna. És a dir, la proteïna compleix un munt de funcions dins del nostre cos. Aquest és un dels maons fonamentals. I la pregunta que tenim és com una terra primitiva s'ho va fer per fabricar les primeres proteïnes.
Com s'ho va fer?
Ara.
Ai.
I després, l'altre gran maó és l'ADN.
Ja ho veig.
Però fixa't que ara t'explicaré el problema de l'ou i la gallina. Però tenim les proteïnes. Per una banda. Per l'altra banda, l'ADN. L'ADN és el transmissor de les característiques genètiques. Jo, si t'hagués de dir ràpid què és l'ADN, diria és el llibre d'instruccions per fer una personeta.
Uh-huh.
O una papallona, o un arbre, o un bacteri.
Val.
Quin és el problema de l'ou i la gallina que et deia? Quan intentem veure com va ser l'origen de la vida, veiem que a l'ADN és el que li diu a les cèl·lules com fabricar les proteïnes. Per tant, podríem dir, perfecte, ja ho tenim. El primer que va crear la natura és l'ADN, perquè l'ADN després li diu a les cèl·lules com fabricar les proteïnes. Però el problema de l'ou i la gallina és que per fabricar ADN es necessiten proteïnes. I això ens ha bloquejat
durant
molt de temps.
Clar.
Bloquejats. Perquè què va ser abans, l'ou i la gallina? Què va ser abans, les proteïnes o l'ADN? I no acabem de resoldre encara aquesta qüestió que ens té absolutament
atrapats no?
amb la investigació de l'origen de la vida.
I els experiments que van obrir el camí en aquest sentit, quins serien?
Pues mira, tenim per una banda el del Joan Oró, que acabem de dir, referent l'any 1959, ell descobreix com una terra primitiva va poder fabricar la adenina, que és un dels quatre maons que té l'ADN. D'aquí a pensar com la natura va fabricar ADN, encara hi ha un salt enorme que encara no hem pogut desxifrar, eh? Però la primera pedra la va posar Joan Oró amb el tema de l'ADN. L'altra gran primera pedra la van posar dos científics americans, Miller i Urey, a començaments també la de dècada dels 50, a l'any 52, que se'n van adonar també, van descobrir com una terra primitiva hauria pogut fabricar els primers aminoàcids. Els aminoàcids són els components de les proteïnes.
Val.
Són els maons de les proteïnes. I així com l'adenina és un maó de l'ADN, els aminoàcids són un maó de les proteïnes. Doncs també, en una atmosfera antiga, en unes condicions d'una terra molt primitiva, com s'haurien pogut formar, sense intervenció de res, doncs els primers aminoàcids. I aquests són com els dos grans experiments que marquen el desenvolupament de l'estudi de l'origen de la vida.
I com s'ho van fer aquests dos investigadors nord-americans, deies?
Ells van en el seu laboratori van simular una terra antiga. Van agafar, per entendre'ns, matrassos, aquests típics de laboratori, van posar aigua per simular els oceans, van posar components que es creia que en aquell moment formaven la nostra atmosfera i van provocar descàrregues elèctriques que simulaven els llamps que en aquell moment hi podria haver hagut. Doncs treballant això en uns matraus van obtenir el que els químics anomenem una sopa, en diem sopa.
En dieu sopa?
Sí, així informalment, en aquestes barreges de productes que a vegades obtenim. I quan van analitzar aquesta sopa que havien obtingut, van veure que entre molts altres compostos químics que hi havia, uns dels que hi havia eren uns pocs aminoàcids. I per tant això dius, val, com a mínim aquí demostrem que a través de llamps, a través de la composició antiga de la Terra, a través d'un procés químic, purament químic, es poden començar a fabricar aminoàcids. Avui sabem, per cert, que aquest experiment que va fer Miller i Urey tenia errors conceptuals, l'atmosfera de la Terra no era exactament com ells van pensar que era, però, com et dic, és la primera gran pedra que ens obre el camí per investigar tot això.
I, com deies també, amb la investigació de Joan Oró.
Joan Oró agafa, no? També, fixa-t'hi, i l'adenina, ell diu... Què passaria si aquest component de l'ADN tan important que es diu adenina, i no només de l'ADN, del metabolisme celular, s'hagués pogut fabricar, atenció, a partir del gas més verinós, un dels més verinosos que coneixem, que es diu cianur d'hidrogen, que sabem que formava part de l'atmosfera de la Terra, i això és el que ell descobreix l'any 59, amb cianur d'hidrogen. Amb ell això li representa també una paradoxa, sempre em va parlar. Quina paradoxa que l'origen de la vida vingui marcat per l'efecte, per la presència d'un gas absolutament verinós, que era el que s'utilitzava a les càmeres de gas nazis, per exemple, el cianur d'hidrogen. Doncs, combinant cianur d'hidrogen en unes condicions de terra primitiva, fabrica adenina. I diu, uau! És a dir, també gran camí que s'obre per la investigació, i avui els bioquímics que estan liderant aquesta investigació de l'origen de la vida es fonamenten en aquests dos grans primers experiments, el del Miller i Urey per formar aminoàcids, és a dir, proteïnes, i el de Joan Oró per formar adenina, és a dir, ADN.
I quins avançaments hi ha hagut ara a partir d'aquest canvi?
Hi ha hagut molts, és a dir, en aquest moment, per exemple, hi ha bioquímics que estan analitzant ja en quins llocs, en quins indrets de la Terra i de quina manera haurien tingut lloc aquestes reaccions químiques. Per exemple, les noves investigacions estan dient que no hauria estat en un únic lloc. Imaginem un toll d'aigua en superfície d'una terra antiga, segurament allà no s'hauria pogut produir tota la química de la vida, perquè els components que necessitem per formar una cèl·lula s'han de formar en entorns químics de condicions diferents. Per exemple, en condicions de salinitat diferent, en condició d'acidesa diferent. Per tant, és probable que els components s'haguessin format a diferents indrets, en un toll allà dalt, en un toll aquí avall, en un rierol que corre allà, i després s'haguessin combinat, haguessin anat a petar tots, ara sí, en un toll, a prop d'una font d'energia, per exemple, la font d'energia podria ser la radiació ultraviolada del Sol, o a prop d'un fenomen geotermal, aquests geysers que donen energia, i allà sí s'hauria fet xup-xup, no? S'hauria fet la cuina de la vida en tots aquests components. S'hauria cuinat la primera forma de vida, el primer microorganisme, que tots venim d'aquests primers microorganismes, a partir d'aquesta pura química. Jo sempre dic que la natura va jugar a ser químic boig, va fer molts experiments, cap d'ells reeixit, excepte un. Un experiment li va sortir bé, la primera vida. I un cop va tenir aquest experiment, ja no el va deixar anar. Se'l va escriure a la natura i va dir, ho haig de fer així. I ho va començar a fer tot el planeta, i allà és com el planeta es va omplir dels primers microorganismes dels quals venim tots.
Naturalesa sàvia, no?
Absolutament.
Ostres, Joan Anton, que interessant. Mira, si et sembla, resituem-nos una mica, perquè tenim l'adenina, tenim l'ADN, i ara ens vols parlar avui també, però, de l'ARN.
Sí, perquè l'ADN és una molècula que és molt complexa. És aquest llibre d'instruccions, perquè facis una idea com de complexa és si poguessis agafar una única de les teves cèl·lules, i mira que són petites, i poguessis treure d'allà tot l'ADN que hi tenim, que està enrotllat, i el poguessis posar en filera, tindries una filera de quasi 2 metres de longitud d'ADN dins de cada cèl·lula.
Uau!
Increïble. És a dir, la complexitat és increïble. Per tant, el salt que hi ha entre com la natura va poder fer per fer l'ADN i entendre aquesta complexitat que té l'ADN és tan enorme que actualment hi ha teories que diuen que probablement no va començar la cosa amb l'ADN, sinó amb l'ARN. L'ARN és una molècula similar, però molt més senzilla. No té tants milers de milions de maons. Potser només en té uns milions, saps? O també coneixem cadenes d'ADN, d'ARN, que en tenen uns quants milers. Ja no és l'estructura tan enormement complexa com l'ADN. I a més, aquests ARN primitius, aquestes molècules primitives, podrien haver complert dues funcions alhora i hauríem resolt el problema de l'ou i la gallina.
Ep.
Podrien haver funcionat com a transmissors genètics de la informació genètica i alhora com a proteïnes, com a enzims, per activar el metabolisme cel·lular. Si, això no ho tenim comprovat. Sí que hem comprovat que hi ha molècules d'ARN que poden fer les dues coses. Encara no sabem si la Terra ho va fer així, si la natura ho va fer així, però probablement, possiblement, ho va fer així, amb molècules més senzilles que alhora poguessin fer els dos papers. Poguessin fer de proteïna i poguessin fer de transmissió genètica, amb la qual cosa ja ho tindríem. A partir d'allà la vida ho va complicar tot molt.
Clar. Jo m'he quedat un moment. Jo et pregunto, Joan Anton, se sap o s'intueix això? On es podien haver format aquestes molècules?
És això, sí. Hi ha investigadors que estan començant a esbrinar, no el lloc, no dir en aquest lloc, però com eren les condicions dels llocs.
No?
Com eren les condicions. Per exemple, tenim dues grans teories o hipòtesi en les profunditats dels oceans antics.
Val. Aquestes serien les...
Una d'elles, l'altra, atolls d'aigua en superfície. Són dues que podrien ser les dues també alhora, o una o l'altra. No sabem quina de les dues. En aquest moment jo penso que la que més a prop segurament està de ser la bona és tolls en superfície amb l'energia ultraviolada del sol.
Val. No, ara ja m'ha quedat clar. Però sigui quina sigui la hipòtesi, que totes conclouen això, el mateix resultat, que és el que ens interessa.
Un resultat fascinant. Mira, en el nostre planeta coneixem que diversitat, com de diversa és la vida. No anem pel carrer ni la mirem, però si tu hi penses una mica, un insecte, un ocell, és increïblement diversos. Coneixem més de 2 milions d'espècies actualment, en nom i cognom. És a dir, els biòlegs li han posat nom una mica més de 2 milions.
2 milions.
2 milions. I dius, uau. Però mira, pel cap baix, pensem que a la Terra hi deu haver uns 50 milions d'espècies. En portem nom 2 milions.
I només 2 milions li hem posat nom.
Sí, i creiem, comptant bacteris també, que n'hi deu haver uns 50 milions d'espècies. Però ja, per si vols...
Hi ha una feinada aquí de por.
Imagina't. I ara ja, per si vols acabar-te de sorprendre, si agafem tota la història de la Terra, pensem, aixecant el dit, que podrien haver existit en aquest planeta més de 50.000 milions d'espècies. Ara et deia 50 milions actualment. 50.000 milions d'espècies haurien existit en aquí. Vol dir que s'haurien extingit el 99,9% de totes les espècies vives que mai han viscut en aquest planeta. Nosaltres, aquell arbre, el gat, la papallona, formem part de l'1 per 1.000 de tot el que ha existit en aquest planeta. Com no ens hem de sentir afortunats?
Privilegiats.
Absolutament.
Mira.
Absolutament.
Mare meva. Joan Anton, mira, amb la boca oberta.
No, és que quan
Xavier
ho penses...
Xavier Aguilar també, passa que es posa la mà a la boca, però també...
Quan ho penses, dius...
Home, et fa... Clar.
Clar, has de reflexionar, i per això sempre jo parlo de la fortuna de la vida. Quan reflexiones sobre això, te n'has de sentir afortunat i has de valorar aquest regal que tenim.
Escolta, vull saber més sobre l'any Joan Oró, que dius 2023.
Sí, 23.
Comissari, explica'ns una mica, en què consistirà. Hi haurà activitats, no?
Mira, hi haurà moltíssimes activitats, però et comentaré les principals.
Sisplau.
Hi haurà una exposició que s'inaugurarà a Lleida al setembre de l'any vinent, que serà una exposició itinerant, que després anirà a Barcelona, Tarragona, Girona, i que tindrà una versió més reduïda per poder anar a altres indrets que no tinguin aquesta capacitat expositiva. Aquesta exposició parlarà, òbviament, de la vida i de l'obra del Joan Oró, també de la cerca de vida fora de la Terra, i amb ella també voldrem incentivar vocacions científiques de la gent jove, perquè hi haurà elements on es podrà interactuar, etc. Això és una exposició de format gros, estem parlant de 280 metres quadrats. Cicles de conferències. Hi haurà moltes conferències arreu del territori de Catalunya. Aquí tenim l'ajut de gent com o d'entitats com la Fundació La Caixa, per exemple, que ens ajuda a portar conferenciants de caire internacional de primer nivell. Per exemple, portem Antonio Lazcano, és un investigador mexicà que va conèixer el Joan Oró i és referència en aquest moment de l'estudi de l'origen de la vida. John Sutherland és un bioquímic de Cambridge, que és justament el que està estudiant aquests indrets que et deia, dels tolls aquests d'aigua on s'haurien pogut. Lisa Kaltenegger, que és la directora de l'Institut Carl Sagan de l'Universitat de Cornell, que ens parlarà de la cerca de vida fora de la Terra. Estem parlant d'aquest nivell de conferenciants. I també tindrem moltes altres conferències per conferenciants d'aquí, que són també boníssims, que estem fent amb les universitats i els centres de recerca. Publicació de llibres. Hi haurà un llibre fotogràfic familiar, hi haurà còmics, hi haurà un còmic, hi haurà un conte infantil sobre la vida i l'obra del Joan Oró, hi haurà una biografia reeditada del Joan Oró, hi haurà un joc de taula per les famílies, també, hi haurà un documental de televisió, també sobre el Joan Oró, i després l'altre gran pilar és el contingut educatiu. El Departament d'Educació s'ha ocorrat moltíssim i hi ha un munt de material que tindran accés a partir de gener mestres, escolars i famílies per poder aprendre coses de ciències relacionades amb la vida, amb la biologia, amb la química, amb la bioquímica, amb l'astrobiologia, és a dir, amb tots aquests temes. Aquests són els quatre grans pilars, però si aniran afegint actes i activitats, segur, no? Ja en portem més de 50 xerrades, que les tenim indexades.
On ho podem veure? A la pàgina...
Tot això es farà una pàgina, un lloc web, mm-hmm. que ja s'anunciarà, perquè mm-hmm. aquí estem treballant, lògicament, amb el Departament de Recerca i Universitats, mm-hmm. i hi haurà un lloc web on es podrà veure, es podrà consultar tota la gent i es podran seguir totes les activitats.
Mm-hmm. Doncs ja ens ho explicaràs.
I tant, ja us ho aniré explicant.
Moltes gràcies, Joan Antoni Català.
Mercè.
Com sempre, un plaer.
Gràcies a vosaltres.
Astrofísic, químic quàntic i divulgador científic. Cuida't molt. Escolta, jo no sé ja si ens veiem.
No, segurament ja fins a gener.
Bones festes.
Igualment.
Mira, és la primera persona que li desitjo. Mira,
pues que bé. Pues a descansar i a passar-s'ho bé.
Que sí, això és fonamental també. Absolutament. A la vida.
Que celebrem la vida.
Vinga, que vagi bé.
Igualment. Va.